Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Per exemple, el mes de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, sí. Tres caps de setmana amb la caravana.
Tres caps de setmana per Itàlia amb la caravana, sí. A fer màgia.
A Roma.
A Roma.
En concret, el mateix festival.
La caravana serveix només... És escenografia o t'hi pots estar?
No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
Val.
Som hippies, però...
No, tant.
Va, Mercè, per la tele.
Ai, en Pau.
Ostres.
Que bé ho fa, eh?
A veure, si ens farà màgia o comèdia?
La maca.
Vull parlar de la maca.
De la maca?
Sí, ens parlaràs tu de la maca.
Vinga, parlem
de la
maca. Creu, arriba el jefe. Déu vos guard.
I visca el batlle!
La maca té el seu origen a l'Amèrica Central. De fet, es diu hamaca perquè les primeres es construïen amb l'escorça d'un arbre, un arbre que hi ha aquella zona, que es diu hamac. Només hamac, eh? També s'escriu hamac, que és curiós. Hamac.
Hamac s'escriu amb hac.
L'arbre es diu hamac,
i s'escriu amb hac, amb la lletra H al principi, vull dir.
I acaba amb CH?
Acaba amb CH, sí senyor. Només 5 dies després de l'arribada de Cristòfol Colom a les Bahames, el 1492, ell ja deixa constància de les hamaques en els seus escrits. Vull dir que és una cosa que el va impactar, a Colom. Llegim textualment, escrit per Cristòfol Colom, eh? Nosaltres ho llegirem en català, ell ho va escriure en castellà.
En castellà va escriure?
Sí.
En Cristòfol Colom era català, va sortir de Pals.
Bueno, però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
Que maco.
Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte.
No? Tu series famosa a tot el món, Mercè. Super. Com la Betty la Fea series, una mica.
Tu què et passa, nen?
No, perquè...
No, a veure, què et passa? M'has de dir alguna cosa?
Perquè a mi m'agradava Betty la Fea, però no és que fos fea l'actriu. Vull dir, volia dir...
Era molt guapa aquella moça. La Betty la Fea era guapíssima, és veritat. Bé, tornem a la maca i als escrits de Cristòfol Colom. Llegim textualment el que va escriure, les seves primeres impressions sobre els indígenes de la zona. Arnau, sisplau.
Les cases estan molt escombrades i netes. Els llits són com reixes de cotó i la gent dorm en reixes entre els arbres.
Mira, es va deixar d'apuntar també, i tothom em mira amb cara estranya com si hagués vingut a colonitzar-los i a destrossar-los la vida. Són molt raros i parlen molt raro. Els ensenyaré castellà i els hi robaré els tomàquets. Postdata, potser també violo alguna mossa.
Oh,
sí, és ben bé que aquella estàtua que tenim a Barcelona, allò no sé si ens hauríem de replantejar una mica.
A veure, Peyu, ha descobert Amèrica, eh?
Ah, sí?
L'has descobert tu, Amèrica?
Ah, no. A veure, segurament era un gran navegant i un bon explorador.
Un saquejador i un violador i un colonitzador.
No, a veure, s'ha de separar l'obra de l'artista, eh?
Sí. Passa que en aquest cas a mi em costa saber què és l'obra, exactament.
A mi també em costa.
Jo la trauria. A més, està apuntant Amèrica malament. Senyala Itàlia.
És veritat.
Està assenyalant Itàlia. En fi, al segle XV, Cristòfol Colom i altres colonitzadors fan arribar les hamaques a Europa i s'incorporen, sobretot, als vaixells mercants i militars.
Fixa't.
Això que, quan hi ha mala mar, amb la hamaca, doncs segueix el moviment del mar i fa de més bon dormir que no passi i t'estires a terra directament.
Clar. Fa una mica així com de nana.
Clar.
Quedes allà,
clar.
T'agafes el son.
Sí, sí, senyor. Jo ho ficaria als avions, això, saps?
Sí, els avions, així, en comptes d'anar així estrets i, no?
Clar.
I aniríem penjats.
No et marejaries, et penges amb hamaques.
Clar.
Sí.
Així, l'avió, jo no he estudiat física, però si vas penjat del sostre amb una hamaca, quan l'avió gira de cop...
Clar.
Tu deus quedar plom.
Hòstia, és igual.
Has quedat recte.
Hòstia, és bona aquesta.
Avui podríem posar més gent, a més.
Clar, tots penjats.
Que dos pisos.
I en un moment donat, si fas la maca d'una tela resistent, si has de fer un salt d'emergència, agafes amb una mà a cada punta i tens el paracaigut.
Home, sí, quina seguretat que ens dona això, Peyu.
Això hauríem de patentar-ho,
No ho digueu gaire fort, que Ryanair us agafa la paraula.
Més seguretat de la que hi ha ara.
No, sí, és veritat.
Perquè jo, quan veig les explicacions aquelles d'aquell noi, penso,
Gràcies per fer-ho tu.
Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer, una persona que ha fet del carrer la seva universitat i del nas de pallasso una forma de vida. Segons el seu epígraf, ell és caricato i excèntrico, però realment la seva feina consisteix a fer aparèixer somriures entre el públic més exigent de tots, la canalla.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pau Segalés!
Visca!
Pau, què has menjat avui per esmorzar?
M'ho tenia preparat, això, sí? El que passa que al final m'he despertat sense gana.
I no has menjat?
No he menjat, he fet un cafè i una magdalena de Cuenca.
De Cuenca?
De Cuenca, que vaig estar de gira la setmana passada per les Espanyes i...
Sí.
I t'aguanta, això, la magdalena?
Aguanta, de moment aguanta, els nervis, la pressió, però bé.
I què té d'especial una magdalena de Cuenca?
No, que la vaig comprar allà, sincerament. Vaig comprar coses per portar a la família i...
Però què tenies preparat, però, per dir-nos?
No, sembla que... vaig comprar pernil per fer un pa amb tomàquet amb pernil i al final no... Ja,
magdalena de Cuenca.
Magdalena de Cuenca.
Sí. Oi, ja està bé.
La vida del pallasso, també.
Sí, també.
Eres a Cuenca la setmana passada.
A Cuenca. Vaig estar el dissabte a Mallorca.
Sí.
Dimecres tenia una actuació a Càdiz.
Sí.
Collons.
I després de tornada ja vaig passar per Cuenca, ja que estava molt lluny. Dic, mira, aprofito per anar a veure uns amics.
Molt bé, ja molt bé. Sí, sí, en quins escenaris et vas moure? Al carrer?
El festival a Mallorca era com un festival de microteatre, com si fos un correbars, però en comptes d'anar a veure espectacles, o sigui, en comptes de veure en bars, són espectacles en cases privades, un recorregut.
Ah.
Jo estava en una
privades.
Casa...
Cases privades?
Privades, sí.
A on, això?
A Serracó.
A Serracó.
A prop de Sant Telm. Una zona rural, sí, increïble, sí. I a Càdiz, el Festival Internacional del Títere de Càdiz.
Del Títere?
Del Títere.
Mira, i a Cuenca era veure uns amics.
A Cuenca uns amics, vist uns amics, sí.
I a comprar magdalenes.
I a comprar magdalenes, exacte.
Quan vas descobrir que volies ser caricato i excèntrico, que et volies dedicar a aquest món?
Que és una cosa que tampoc vaig decidir, la vida m'hi ha anat portant així... Vaig començar de Mollet del Vallès.
Mollet del Vallès.
Sí.
Llavors et cries a Mollet...
Em crio a Mollet i...
Allà amb els amics, tu què faràs? Jo estudiaré ADE, jo faré no sé què...
Jo vull ser mago.
Mago, eh?
No. Vaig entrar al món de la màgia als 5 anys gràcies al meu pare, que bueno, em va com així introduir com a afició. Els meus pares han tingut sempre un negoci familiar a Bodega Segalés.
Sí.
És una institució a Mollet del Vallès.
Bodega Segalés.
Bodega Segalés.
Conegudíssima.
Sí?
Que estan recient jubilats de fa uns mesos.
Mira, home, enhorabona. Podran descansar, també.
Podran descansar, ja els hi toca. Sí.
Llavors no tens res a veure amb els autobusos. Eh?
No, és a mi, Segalés. Autobusos a mà, però Segalés. Sempre m'han escrit de tot. Una vegada un diari a León em van posar Pau Senegalés. Sí, em van canviant cada vegada. Sí.
El Senegal és un bon nom artístic.
Em veure entrar i bueno.
I deus, i has estat a Senegal amb Pallassos Sense Fronteres?
No, vaig estar a Libèria, al costat fa uns anys, sí.
Com és això d'actuar en aquests països? Quan...
Una passada.
Sí?
Una passada que el cervell no és capaç de processar tota la informació del que està passant.
Perquè tu arribes allà, qui organitza això? Com, perquè sempre
clar,
sentim
normalment...
parlar sempre Pallassos Sense Fronteres, però de cop i volta és per què anem allà, clar. En quin context, hi ha un contacte, allà saben que arribareu, no ho saben,
allà
hi ha un cartell
saben...
al poble...
Clar, no. Allà tot, diguéssim, es gestiona des de l'oficina de Barcelona i en diferents contraparts, que pot ser a vegades ACNUR, UNICEF, contraparts locals, que ells ens munten directament les gires allà.
Uh-huh.
Nosaltres quan arribem ja sabem exactament on ens allotgem, quins dies actuem i tot plegat.
I llavors la canalla del poble,
sí.
Com se n'assabenten que arribeu
clar, vosaltres? Ens veuen arribar, de cop som els bitxos raros allà, de cop imagineu-vos, ara l'última expedició va ser al novembre, que hem estat a Etiòpia, frontera amb Sudan del Sud.
Etiòpia.
Clar, allà de cop arribes, clar, probablement és la primera vegada que veuen a un blanc d'entrada i no saben el que és un espectacle, és que és...
Perquè no aneu a llocs precisament turístics, dic.
No, al contrari.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Ara estem veient imatges aquí que, bueno, clar, això és un descampat i vosaltres aquí al mig fotent-li.
Aquí al mig. I vam arribar, per exemple, en el cas d'Etiòpia, a 25.000 persones en 8 espectacles.
Hòstia!
Sí, hi havia espectacles que arribaves allà de cop i un corro de 4.000 persones.
Un corro de 4.000 persones. Ui, doncs, és difícil de
home,
fer, eh?
Home, i tant que és difícil.
Colló.
Sí.
Aquí la liaries una
aquí
mica.
Aquí no el fas, eh?
Aquí no, eh?
Aquí, públic?
Aquí riscos laborals.
I públic entregat.
Entregadíssim.
Ah.
Sí que hi ha moments fins i tot que s'ha de parar l'espectacle com per conservar una miqueta...
L'ordre.
Sí.
Ningú crida en espanyol que no s'entiende.
No, que va, ja no.
Escolta, llavors dèiem com t'hi aficiones, com hi arribes aquí?
Clar, això, el meu pare era aficionat
i
de cop hi havia un festival a Badalona que de fet es segueix fent, que fa molta il·lusió que l'he inaugurat aquest any, el festival Lichang de màgia, doncs ens portava allà doncs, tota la família a veure els espectacles de petits i jo vaig quedar flipat de dir, hòstia, això m'agradaria algun dia dedicar-me a això o aprendre. I amb 9 anys ja en sabia més que el meu pare i a poc així em van començar a portar la Societat Espanyola de Ilusionismo a Barcelona, a la SEI. I allà, doncs, bueno, els meus primers contactes amb les cartes, persones que ja entenen una miqueta i això. Uh-huh. I a partir d'aquí, sense adonar-me, vaig començar a fer espectacles, entrar en el circuit de festivals i
anar. T'has anat especialitzant, però, en fer màgia al carrer, no?
Faig al carrer, faig sala també. Ara, de fet, estic en un projecte que vaig estrenar fa uns anys també, que m'he construït una caravana, que és un teatre per dins.
Ah, mira.
I la gent entra dins del teatre. Hi caben 16 persones.
16?
16.
Que no són 4.000.
No són 4.000. Són 16, però clar, a vegades és arribar a fer 8 funcions en un dia.
Sí, collons, és clar.
Van passant i tot. I
déu-n'hi-do. Ja es veu que la mentalitat de negoci no la tens, eh?
No. Que també justament havia de fer l'estrena el juny del 2020, que per un tema no va poder ser el final.
No va poder ser.
El que semblava una idea brillant de ficar 16 persones en un espai tancat de cop.
Eren masses.
També poden ser 16 persones que paguin 1.000 euros.
És que anava a dir, has preguntat el preu de l'entrada. Potser és molt més llest que tots els que estem aquí junts.
Ara molt content, per exemple, a més de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, 3 caps de setmana amb la caravana.
3 caps de setmana per Itàlia amb la caravana a fer màgia.
A Roma.
A Roma.
Concret, el mateix festival.
La caravana serveix només... És escenografia o hi pots estar?
No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
Val.
Som hippies, però...
No tant!
Escolta, costa cada vegada més sorprendre la canalla, ara que estan tan avasats als mòbils, les noves tecnologies, i estan molt ficats amb tot això... La màgia encara els sorprèn?
Jo crec que és justament el contrari, que si algú com... Jo sempre he fet la comparació de la màgia de prop amb el folk, que és com la cosa més autèntica, que no et fa falta cap filtre de cap pantalla, que és el que estàs veient, la realitat.
Uh-huh. I si li costes una mica el folk...
Ja. Sí, encara és més real.
Sí, és tan real.
Escolta, entenc que és una manera de viure també la teva feina.
Sí. Perquè,
vas amb aquesta maleteta.
Vaig amb aquesta maleta.
És guapa, eh?
Ha vingut amb una maleteta.
És guapa. Que porto aquí tot de coses.
Sí.
És com de metge d'abans.
Sí, una mica.
Això va ser una expedició al Marroc, en Pallars de Fronteres, del 2024, que ho vaig veure allà, i va ser com, fes veure que no t'agrada, però per dins estava saltant com un nen petit de dir, és que he trobat la maleta. Sí. Sí.
Escolta, t'ha fallat mai un truc en directe?
Sí, falla, però clar, tinc l'avantatge de que jo sóc l'únic que sé el que passarà. Uh-huh. Llavors, pots sempre com intentar encaminar-ho i tal, i moltes vegades reencaminant acaba sent el truc més bo que originalment.
Clar.
Jo ho faig amb la vida, això.
Sí.
Escolta, i en les festes ho fas servir, en les festes privades? Perquè això, jo sempre he pensat, si sapigués fer màgia...
Home.
No?
Home.
Per distreure els amics...
Sempre porto, però clar, com que la gent ja ho sap, ja em coneix, em refereixo... Abans sí que era el típic pesat, una miqueta de petit, d'allò, us faig un truc, i ara ja intento com esperar-me i que la gent mateix m'ho demani.
També vaig aprendre a fer un truc, que em van ensenyar, i vaig estar 2 mesos... fins que a casa meva em van dir o pares, si sisplau, o marxa de casa.
Quin era?
És que no me'n recordo. El MacPot m'ho va ensenyar i em vaig tornar boig, però vaig ser molt pesat, ho reconec.
Escolta, i això d'actuar per canalla, la canalla sempre són... Perquè sempre els idealitzem una mica, no? Són molt macos i el somriure dels nens és l'autèntic i tal. Algun d'idiota també n'hi deu.
Sempre. Ai, com de tot arreu, però ens quedem sempre com amb lo general. De que...
Però et pot xafar un espectacle, un nen idiota.
Sí.
No?
Però tu mires el nen idiota, mires una mica més enrere i el
pare idiota.
Sí, que el pare...
O vas al pare,
eh? El pare idiota, sí.
Però t'ha passat pujar un nen voluntari i que sigui un nen que dius, hòstia...
M'ha passat de tot,
de tot,
penso que són molts anys recorrent escenaris i al final, doncs, com tots els que em dediquem a l'espectacle i fem servir voluntaris, que...
Clar.
Hi ha vegades que tens molt ull i dius, mira, serà justament aquest perfecte, i altres que dius, hòstia...
Sí. A més, amb la màgia sempre passa, no? Això una mica, que la gent com que vol posar-te a prova. No? Que vaig espallar-li el truc. Segur que jo m'ho
sé. També és un perfil d'espectador que m'agrada molt, perquè la campanya és aquell, jo veig algú cada cop, és com, no, sóc escèptic, jo la màgia no, d'això, aparells.
Clar.
I de fet, jo un piropo recurrent, una floreta recurrent que em diuen, que és, ho diu als mags, però m'encanta el que fas.
Mira.
I això és com, uau, que bé.
Està que guai.
Escolta, Pau, ens podries ensenyar un truc?
Ensenyo un?
Un truc, sí.
Sí.
Així se'n fa el pot tornar a donar pel sac a la seva família.
He pensat que potser, en comptes de ser-vos un truc, el que faig directament és explicar-vos en un perquè el feu a casa vosaltres.
Clar. Et pots posar aquí a la meva taula, tu agafes el protagonisme i jo m'espero aquí.
Perfecte. Pots seure aquí de convidat, si vols.
Sí, jo faré de convidat i tu ens expliques com ho fas.
Clar, passa que no el podrem fer a casa, però el sabrà tothom.
Sí, no passa res.
Vale.
Oi, no havia segut mai aquí.
Està bé, eh?
Així que... És còmode. Què has menjat per esmorzar?
No, res, jo. Pa amb tomàquet que t'ha embotit. S'està bé aquí. Aquí s'està, però es cobra més allà.
Sí.
Pau, aviam.
Que t'aparto aquí una miqueta.
Sí, és igual si aquests papers són atrets o no llegeixo mai res.
Ja s'ho ha fet seu. Primer t'he de dir que he portat esmorzar, no només per tots vosaltres, o sigui, pel públic també.
No els hi diguis, hòstia. És que ha portat uns croissants molt bons de Mollet, i nosaltres no anàvem a dir-ho i quedant-nos-ho tot per nosaltres. I ara ho ha explicat i n'haurem de donar al públic, hòstia.
Jo n'he agafat un i he pensat, menjo un tros,
sí.
Menjo, parlava, i la que em giro, el senyor Xuriguera ha agafat l'altre tros i ha decidit que aquell era seu.
També són uns croissants que...
Són densos. Són...
Bueno, vull dir...
No, són molt bons, collons.
Amb el sucre no han mirat prim,
No.
Doncs molt bé, us explico.
Què treus aquí, un drap de cuina?
Drap de cuina.
Una forquilla?
Forquilla i un ganivet.
Ah, mira.
Ara esmorzarem.
Aquí lo seu és explicar-li al públic que es convertirà una forquilla en un ganivet.
D'acord.
Aquest és el truc, que no és molt espectacular, però...
Home, collons.
Està bé. Llavors, sense que ho vegi ningú, deixeu el ganivet sobre la taula.
La forquilla no l'ha de veure la gent.
No, el ganivet.
Al ganivet, d'acord.
Llavors, ho tapem així.
Amb un drap, ara està tapant drap. La...
Això, jo els de casa els dic, aneu un moment allà al quarto.
Sí.
Clar.
Ja és una manera molt tonta de començar un truco, eh? Sí. Ara no mireu.
Si veieu que fa una mica de bony, que a vegades passa...
Sí.
S'arruga el drap. Ja està.
I dieu a la gent, convertiré aquesta forquilla en un ganivet.
Molt bé.
No pot ser.
No pot ser!
Sí,
no pot ser! Estamos un pallasso sense fronteres.
Exacte.
Estafador.
Doncs deixeu just a sobre... i comenceu a embolicar els dos cap a dintre,
sí.
Sense que es vegi. Tingueu en compte que només ho sabeu vosaltres, això.
Sí,
llavors, emboliqueu, ja la cobriu, veu que s'ha transformat.
Ha girat el drap,
ja està. Important que no es vegi, que no es vegi la forquilla, que tampoc es vegi...
Ah! Què?
L'empeu.
Bravo!
Mira, escolta.
Jo no suporto la màgia, però m'encanta el que fa. Escolta'm una cosa. Les ampolles de vi aquestes em pots fer aparèixer tantes com vulguis?
T'interessa.
És un truc que vull fer.
És per un amic. És que mentre estava fent aparèixer, bueno, hi havia un intercanvi entre una forquilla i un ganivet, i de la màniga, mai millor dit, tot i que no em porta, s'ha tret una ampolla de cava aquí.
Sí, senyor.
Ha sortit.
Molt radiofònic, aquest programa. Estava pensant, dic que bé, que veuran els de casa.
És igual, la màgia per la ràdio sempre és estranya, però no passa res. Em quedo aquí, estic molt bé.
Doncs bé.
És molt més còmode.
Has menjat avui per esmorzar, Pello?
He menjat pan tomàquet i embotit. És que sempre menjo el mateix, soc molt poc original.
Anem a les preguntes de la barra.
No, fort aplaudiment per en Pau.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Hem tornat al format habitual, ja torno a ser al meu lloc. Anem a veure com vas de català, Pau. Et diré una paraula i quatre definicions. Si l'encertes, t'emportes una... Mira, vaig a fer-la aparèixer. Una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de... Vera! És que m'has deixat molts trastos aquí sobre. Forquilles, ganivets... La paraula d'avui és criassó.
Criassó.
Ah, criassó. Es diu de l'animal que ha nascut en captivitat, en un zoo, i que no es pot introduir a la natura perquè no podria valdre's per si mateix.
La girafa que hi ha al zoo de Barcelona, si la fots a l'Àfrica en dos dies seria morta. És una criassó, ja no s'hi pot fer res.
Bé, criassó, sinònim de criaturam, conjunt de criatures, d'infants.
No hi ha res pitjor que els pares hippies moderns. Venen allà al restaurant amb tot el criassó que es carden a córrer entre les taules i van fent entrebancs els cambrers. Dona-li un mòbil al nano, com tothom, i que no em prenyi.
Sí, criassó, hortalissa que es cultiva a la primavera de forma semblant al cogombre, però que es menja cuita i té un gust molt més suau.
Per Nadal em vaig comprar una Thermomix i faig una crema de pastanaga i criassó que hi canten els àngels, tu.
A, B o C?
Diria que és la A.
La A?
La B.
És que ha portat tants croissants,
sí.
Es veu un nano tan maco, i ens ha fet el truc.
Parla
bé. És la B. Em sabia greu no donar-te la llangonissa.
Tot i que aquesta llangonissa amb aquells croissants...
Sí.
Saps?
Directe al lavabo,
Però és que... Pobre nano, s'ha menjat una magdalena de Cuenca.
Sí, exacte.
Us he portat uns petits detallers.
Més coses.
Més coses, sí.
Ara ja ho fa perquè li dono una brata llangonissa.
El maletí està per aquí.
El maletí, eh? On l'has deixat, el maletí? No veig, el maletí. Què n'has fet?
Ah, fes-lo per allà.
A veure.
Oita, aviam. Ah, ja, puc
pots obrir.
Hi ha nassos de pallasso.
Molt típic.
Aquí, gentilesa de Pallasso Sense Fronteres.
Molt bé.
Això és un programa d'un festival que, de fet, ja ha passat. Avui estem a 2 de juny. Això va ser al sí. cap de setmana passat, el 29 o 31 Mollet, va anar perfecte.
Va anar bé?
Va anar perfecte, sí, sí, sí.
Uns nassos de pallasso,
ja ens el repartim. I un llibre també que m'han donat des de l'oficina de Pallasso Sense Fronteres.
És que, guaita, quant de fato aquest nano, guaita, guaita. Riures i emocions és un llibre de Pallasso Sense Fronteres. Col·laboreu amb aquesta gent, home, seguiu-los, que val molt la pena el que fan.
Si investigueu a la web, clowns.org, podeu trobar allà més informació i tot.
Molt bé, Pau. Mercè, vull parlar de la maca.
Va, parlem de la maca.
I deus haver dormit amb alguna maca, també.
Alguna vegada.
Sí.
Si dorm bé a la maca.
Depèn.
Però mira, us donaré alguns consells de com s'instal·la una maca i com t'hi has d'estirar, perquè la majoria ho fem malament.
I dos persones va molt malament, eh? Perquè conflueixes al mig i sues tots dos d'un costat.
Això segons aquí...
A veure si t'ajuda els consells que et donaré.
A veure, Mercè.
A veure, digues.
A veure, estirar-s'hi és fàcil. Bueno, fàcil. Sí, és fàcil. És relativament fàcil. Però bé, no tant.
T'has d'estirar a sobre la maca.
Sí.
Perquè si t'estires a sota, llavors és un sombrejador. Saps què vull dir?
És un toldo. És un toldo.
De tota manera, si no et saps estirar amb una maca, poca cosa pots fer d'aquesta vida, no?
Correcte.
No he caigut mai d'una maca. Jo alguna vegada he caigut d'una maca, allò que fas la volta i pam, a terra, és igual. En fi, us hi estireu a sobre, però no s'ha de fer exactament en la mateixa direcció que la maca.
Ah, no?
El que has de fer és posar-te en diagonal. O sigui, els peus en una banda, però en diagonal. Perquè així la curvatura de l'esquena no és tan pronunciada. Queda una mica més recta.
No és cap tonteria,
No. Això no ho he fet mai, jo.
No, ningú.
No, per això us ho explico, perquè sapigueu coses, hem vingut a aprendre coses, no, aquí. L'ideal és penjar-la entre dos arbres que estiguin a una distància entre 3 i 5 metres.
Sí.
Ok, i quina alçada, Mercè, que m'apunto també.
Apunta tu. La teoria diu que entre 1,5 i 2 metres de terra.
Bueno, que si
què dius? Jo no arribo.
Home, no, però no l'has de posar tensa.
Si ha d'arribar... Una mica que faci així.
Una alçada que si caus no et matis.
Exacte. No l'has de tensar fort entre els dos arbres, s'ha de deixar penjar de tal manera que la corda formi un angle de 30 graus.
Déu, necessites la caixa d'eines per posar la maca.
Jo m'estiu més dormir amb un llitet, diré, tanta merda aquí que sí.
Trobo que hi ha molta teoria.
Exacte, hi ha molta teoria.
Jo no sabia que hi havia tanta teoria.
Hi ha molta gent que...
Tanta merda, no.
Molta gent que té...
Volia dir tantes merdes, has de fer així, l'alçada, no sé què, collons, dormim i ja està.
Està.
És tan complicat dormir.
En tens de maca, tu.
3.
Sí? Digues la veritat.
No en tinc. Foto pinta, tenir maca.
No n'estic mai.
Per pujar ja soc del típic que fot un genoll a sobre, no la volta i 4 punts al front. No en tinc de maca.
Està molt idealitzant-lo de la maca, també. Sí. Perquè llavors, quan ho proves...
No, però és que ara jo vull provar de la manera que diu la Mercè.
Clar, diagonal ho heu de provar.
Heu fet mai l'amor a dalt d'una maca?
No.
Heu fet mai l'amor?
A veure. No, dic que no, però que no és mal plan, perdona.
Un s'ha de posar de diagonal. L'altre diagonal.
Has fet mai l'amor sobre la maca, tu, Pau?
No.
No,
veus? No trobarem ningú,
Ningú. Del públic, algú ha fet l'amor en una maca? No, tampoc, No, gent molt convencional.
Jo he fet l'amor a una maca. No sé si ho has fet, fa de mal dir.
Fa de mal dir.
Jo, en una ocasió, vaig fer l'amor a una maca.
És un poeta.
De veritat.
Escolta, puc fer-li una pregunta al Pau?
I tant, home, endavant.
Sí, és que el Pau, tu també ets músic.
També és un músic, sí.
Toca la guitarra i en Pallasos Sense Fronteres feu servir la música als
espectacles? Sempre.
Sí, toques també...
Toco també, i és que a part és com que totes les, diguéssim, coses que vaig acumulant durant la vida artístiques, de cop en Pallasos tot té sentit. I dins de la mateixa maleta hi ha un acordió així, masses de malabars, de tot.
Tot això en aquella maleta?
En aquella maleta no, després porto...
És una alarmion.
Porto, diguéssim, coses més grans després, però el petit intento concentrar-ho aquí.
Bé. Pau Segalés, anirem seguint allà on vagis.
Oi,
moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser algun director de cine et proposa fer-ne una pel·lícula.
Arnau Tordera, Laia Gluck, La Maca, música relacionada amb la maca.
Oh, Peyu!
Ai, Déu!
Potser que facis un baldeio.
Déu meu!
Portàvem una bona estona
assajant,
trobar una paraula... No, assajant ja s'ha vist que no.
És que és difícil de rimar, Peyu?
Ostres, sí? Complicadíssim.
Hi ha hagut un moment que tot l'equip està...
He demanat alguna paraula que rimi amb Peyu?
Valdeig.
Han estat una hora
un silenci,
pensant i al final la Mercè ha buscat per internet. I...
No, no, això no ho, ho he preguntat a ChatGPT i no, cap rima. I al final he pensat una paraula que deia la meva àvia, que és Valdeig, que és netejar.
Sabies
a poc.
Fer un Valdeig.
Home, doncs, la Maca, tota l'estona parlant de la Maca, jo, com us he comentat, doncs sí que vaig tenir un idili passat i a part d'això, doncs, em projectava a mi mateix estirat sobre la Maca en un capvespre, escoltant una mica de reggae i fumant un bon canuto de Maria. A veure,
aconseguiran que ens taquin el programa.
Estava bromejant, Xuriguera. La veritat és que jo mai he fumat. Els pares van insistir-hi, però jo sempre vaig intentar renunciar. En fi, avui...
Així t'has quedat.
Avui parlem de reggae català.
Reggae català.
Sí, sí.
Reggae.
No s'enfaden, els jamaicans s'enfaden.
D'acord.
A mi m'agrada reivindicar la paraula reggae. Sí. Però, en tot cas, serem una mica pulcres en aquest cas.
S'ha de dir reggae.
Algú li agrada que es digui reggae.
Algú.
Sí, no, no, de debò, eh? Que
vale, vale, no, no, és cap problema.
Som-hi,
començarem amb uns autèntics...
Veig...
Que, tio, ens hem de compenetrar, no em pots
veure això perdona, és que...
Igual que hi ha gent que ens escolta des del País Valencià, em consta també que hi ha molts de jamaicans.
Sí, sí. Uns rastafaris allà escoltant-nos.
Doncs per ells, fem-ho per ells,
som-hi. Començarem amb uns autèntics clàssics d'aquí, de casa nostra, el grup barceloní Scatalà, que es van fundar l'any 1985 a Barcelona. I si bé és cert que el seu nom, Scatalà, ja ens parla explícitament del gènere que han cultivat de manera més recurrent al llarg de la seva història, que és l'escà, la veritat és que també han tingut contacte amb tot allò vinculat a la música de procedència jamaicana.
A un dels seus grans èxits, Rasta Blanc, ens expliquen a ritme de reggae com és la vida d'un rastafari barceloní, una nova espècie que ha aparegut a la ciutat i que ha adaptat els seus gustos musicals d'origen jamaicà a una ciutat mediterrània. Som-hi! Hey!
M'encanta aquesta secció.
Com es balla, això?
L'estàs tarudes, he vist veient. És per ell com a Rotterdam. És un nati de però no viu a Kingston. Passa tot el dia fumant porros de costo de Melilla. Les modes evolucionaven i també la tecnologia musical. Així que a principis dels anys 2000, quan una servidora va néixer,
No ho diguis, sisplau.
No ha nascut ningú després de l'any 2000.
No, jo sóc l'única.
Em sé, és molt gros que hi hagi gent que parli i que hagi nascut...
Que parli.
És que condueixi tot, ja. Déu meu.
Doncs això, a principis dels 2000 van començar a aparèixer projectes musicals en els quals la base rítmica i harmònica no la interpretava un músic, en el concepte que tenim de tradicional, no?, de la idea de músic,
sí,
sinó que ho feia un DJ, un PD, un punxadiscos en català.
Eren els anomenats Sound System, i a casa nostra hi tenim un grup emblemàtic que va néixer com a Sound System, són els Pirats Sound Sistema. Creats l'any 2002 a Sants, amb aquesta formació, un DJ i dos cantants. D'ells n'escoltem la peça Ja n'estic fart, publicada l'any 2013. Ja n'estic fart de tenir por caminar, no saber on trepitjar. Ja n'estic fart, som el que voleu amagar, som els mateixos que sempre rebem de valer. Aquí negueu la identitat, som i sabem bé el que volem. La passió per la música que venia de Jamaica no només va arrelar aquí a Catalunya. Al País Valencià també hi ha projectes destacats, com el grup Auxili, que es va fundar l'any 2005 a Ontinyent i és un dels màxims exponents d'aquest gènere en la nostra llengua. Com passa en tots els projectes que treballen en l'òrbita de la música jamaicana, no només fan reggae, sinó que també practiquen i s'endinsen en diversos derivats d'aquest gènere iniciàtic. Sí, com sigui, a ningú se li escapa que el reggae està connectat de manera indissociable al vici. I així és com s'anomena aquesta cançó d'Auxili, de l'any 2022, El vici.
El vici, eh?
Sí, però no el vici, diguéssim, de l'exaltació del consum de drogues,
no,
sinó en aquest cas el vici de l'enamorament.
Ah.
Sona així. Tinc el vici de pensar-te per desfici, de fer-ho tot més difícil. Que fàcil si tu fores així, hi ha mirades, somriures i abraçades.
I si parlem de reggae en català, no podem passar per alt un dels projectes que més feina ha fet a l'hora de reivindicar aquest estil, especialment perquè ho ha fet ensenyant-lo a les noves generacions.
Parlem del grup The Penguins, que cultiven el reggae per xics.
I tant.
Ja n'hem fet esment en alguna altra ocasió aquí a La Renaixença, que és una banda formada el 2006 a Sant Feliu de Llobregat.
Ei, el poble de l'Àlex.
La pàtria de l'Àlex. Que abans em comentaves si el coneixes.
L'Eduard Pois era cap meu, del cau.
Del cau, eh?
És el saxofonista. De...
Oita, doncs.
Has sigut escolta, tu, Àlex?
Jo sí.
Ei, de quin color és el folar dels escoltes de Sant Feliu?
Negre i vermell.
Negre i vermell, preciós.
Doncs el monitor de l'Àlex va tenir l'encert, conjuntament amb els seus altres membres de la banda, doncs de mesclar aquest ritme tan suggestiu amb les cançons populars infantils de tota la vida. Escolteu això.
En Pinxo li va dir, en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? Ei! I en Panxo li va dir, en Pinxo, punxa'm, però a la panxa no. En Pinxo li va dir, en Panxo, vols que et punxi
amb un punxó?
Al final, per fer reggae o reggae, no sé com ho hem de dir, és el ritme, bàsicament, el que afecta, no?
El beat, el batec, aquesta pulsació reposada, amb els contratemps accentuats, a un ritme pausat i que t'encomani, doncs, aquesta sensació una mica de placidesa.
Hem imaginat tot de xics fumats.
Sí. Tot de canalla.
Que hi ha gent que fa reggae que no fuma, està com molt estereotipat.
Sí o no? Tots els que he conegut que em fan, fumen una barbaritat.
Mira, ara...
No ho sabem.
Ara parlarem. Un moment, és que ara parlaré d'unes ties que són de puta mare i jo no les he vist fumar mai i són ara les reines.
I que si volen fumar, que fumin.
Clar, també, però va,
segons. No ho diguis.
Laia, estàs un programa
d'humor.
Laia.
Jo sempre m'indigno, Fel.
Va, nois, que no acabarem.
Sí, segueixo. Avui el reggae, el que us deia, lluny de ser un gènere oblidat, ha trobat nous camins on reivindicar-se, expressar-se i noves formes on encomanar aquest ritme pausat i gratificat que us deia l'Arnau. I un cas paradigmàtic és el que us deia de les reines que tenim avui aquí a Catalunya, que són les testarudes.
Les testarudes.
Tetes dures. És que jo
no.
Sempre...
Què?
És que elles Laia, diuen
o sigui,
de broma...
Demana respecte i llavors... Elles...
Exacte. Són amigues seves i diuen... No, són les testarudes, que no les tetes dures, home. No,
perquè el nom porta a dir-ho, no us passa?
No.
Si no, no, tu, no. No, no ho he pensat. Pensant, sobretot,
jo em pensava que els que havíeu nascut més enllà del 2000 això ho teníeu més net ja, també.
Una banda de... No. Es defineix elles mateixes com a nou ties xulíssimes amb qui fer unes bones ballarugues.
Mira.
Un projecte recent, però que ja han publicat justament el seu primer disc. N'escoltem aquest single, Terra de Secà.
La terra és per qui la treballa, això sembla que no tothom ho sap. El bo de Martí.
Han publicat el disc el 26 de maig i l'han estrenat el 30, o sigui que fa res que l'han tret.
Fantàstic, un projecte estimulant, innovador, revolucionari i una bona notícia per la música en català.
Les testarudes. Que no...
Les què?
Les testarudes. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.
Avui us porto en Joaquim Fènix.
Joaquim Fènix?
Perdona?
Sí, no és l'actor, és un chihuahua.
Un chihuahua que es diu...
Un chihuahua que es diu Joaquim Fènix, però li direm Fènix per fer-ho curt,
sí,
perquè si no...
Sí,
la gent que li posa noms i cognoms als gossos,
no cal, i menys un chihuahua.
És un chihuahua de 7 anys i és de l'Anna. Veiem-lo.
És de l'Anna...
A veure, si és un chihuahua, fem un primer pla.
Què és aquesta foto? Per la porta de Déu.
Sembla una puça.
Vine, Joaquim.
Ara, gràcies pel zoom.
S'ha hagut de costar, perquè...
En Joaquim Fènix viu a Banyoles i es dedica a mossegar els turmells dels runners.
Sí. Això està bé, home.
Sí, home. Sí. 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 També és tot el que pot mossegar un chihuahua.
També és veritat.
Més amunt del turmell tampoc hi arriben.
No,
i té unes pors molt selectives. Li fan por les motos, li fan por els trets. Mm. Els petards no sé, però els trets.
Els trets a mi també. Sobretot si disparen a tu.
Exacte.
No és tonto, eh?
I també li fan por els telèfons quan sonen.
Mira.
Doncs que es prepari, perquè avui de trets i de telèfons n'hi haurà a cabassos.
Ai.
El portem a un dels moments clau de la Guerra Civil Espanyola.
Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. Som a maig de 1937.
Ai.
Sí. Què va passar? Aquesta música... Què va passar?
Home, 37. Aquesta cançó, en el lleus, i fixeu què posa.
Què posa?
Tensió trista.
Sí.
Com a cançó, com a gènere.
És bo.
Com una cançó de tensió trista.
Tenim un capítol difícil de digerir, eh? Però abans d'aprofundir en el tema cal situar-se. Som al maig de 1937, fa 10 mesos que ha esclatat la Guerra Civil Espanyola. És ideal per passejar el nostre gos, en Fènix. Catalunya encara resisteix perquè va aconseguir derrotar els franquistes que es van revoltar, però internament el país és campixa i rellisca.
A veure, veio, què has dit, 1937 o 2017?
Bueno, més o menys.
Estem allà mateix.
Allà mateix. Mentre que la Generalitat i els comunistes van per una banda, els anarquistes van per l'altra. Hi ha diferències entre catalans, diguéssim.
Bueno, un anarquista...
Què dius?
Va a la seva.
Sempre va per la seva banda, un anarquista. Sí. Hi ha un bon merder, eh? I són del mateix bàndol, representa. Ja. Però els uns creuen que la guerra es guanya mitjançant l'ordre, ni un paper terra, i els altres creuen que la guerra es guanya mitjançant la revolució. Ni un paper terra, però és una altra revolució.
Sí, però és una altra terra.
Sí.
A veure, com anarquista que sóc, proclamo que la guerra i la revolució s'han de fer a la vegada. Mm. Si no ho fem així, la revolució mai no es farà.
Doncs com a comunista que sóc, et dic que t'equivoques.
Ah, galla.
Primer s'ha de guanyar la guerra i un cop guanyada ja farem tota la resta.
Home, no, no. Home, no.
Et dic que t'equivoques.
No, no, tu vas equivocat.
Anarquista.
Que jo sóc anarquista.
Sí,
i jo sóc de fer... Calla, tu, què?
Renta't.
O sigui, un cop heu fet les proclames,
sí,
per barallar-vos entre vosaltres ja podeu deixar estar el megàfon.
No, anem tot el dia així.
Ah,
sí.
Ah,
anem tot el dia així.
Val, val, val. Aneu a comprar el pa amb el
sí,
megàfon, també.
Sí, un llonguet i dos panets. Si no et mato, que sóc anarquista.
Aquesta divisió de les forces d'esquerres està portant mal de caps. Hi ha molts exemples, però el més rellevant està relacionat amb les telecomunicacions. Resulta que els anarquistes controlen les comunicacions del país. S'han fet els amos i senyors de l'edifici de Telefònica i allà fan una mica el que volen.
No.
Anarquistes de Telefònica, no sabis gaire.
No,
no. No sabis gaire, normalment, no hi són.
No.
Home, estaria bé que hi fossin ara, eh?
Sí que estaria bé,
home,
seria maco. Tècnicament és una feina que no ha de tenir massa incidència,
bueno,
però els anarquistes s'extralimiten una mica en les seves tasques. Cada cop que el govern català i espanyol es volen trucar, l'anarquista de torn, que fa la connexió, els intervé la trucada.
Està molt ben pensat, que els anarquistes estiguin allà.
Sí, sí, sí.
Escolta, ben vist.
L'anarquista en qüestió escolta el que es diuen entre ells i si ho creu oportú, fins i tot participa de la conversa.
Veus? Això està bé.
De fet, a vegades fins i tot es nega a posar-los en contacte.
Ah, sí, aviam perquè m'aclari jo sí, això ara. Això és com si ara el Salvador Illa truqués al Pedro Sánchez.
Sí.
I de cop sortís un operador de Vera i digués prou de parlar, no?
Exacte.
És així?
Sí. O sigui, el de Vera seria l'anarquista.
Exacte, Vera és anarquista,
sí,
estem dient.
Sí, 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 sí. Home, si ho compares...
És aquell anunci si... que surts tu. I aquí també?
Sí, sí, sí.
Tu que ets anarquista o comunista, Peyu?
Hòstia, el passen molts cops, aquell anunci.
Sí. Com que sí,
per el que em van pagar, que crec que és res, el passen molt sovint, trobo. Bueno, però ja està bé.
Són d'aquí Vic, no?
Són d'aquí,
són d'aquí. Els has d'ajudar, també, home. Pobre gent.
Si fos de Telefònica...
Ah, no.
Però a vegades penso poder millor per Telefònica i que cobressis.
No, perquè...
No? Ai, és un dilema molt català, que
sí,
també.
Sí, 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 sí. Bé, tenim un exemple real de tot això que us estem explicant. Atenció, que l'escena que us relatarem és completament real. Té lloc l'1 de maig de 1937 i, per increïble que sembli, va passar. Es produeix quan un ministre de la República Espanyola intenta trucar al president de la Generalitat, Lluís Companys.
Operadora, póngame con el Palacio de la Generalidad.
Com diu? Aquí no tenim cap Palacio de la Generalidad, eh? No. Potser refereix al Palau de la Generalitat.
¿Pero qué me está contando, operadora? Le ordeno que me ponga en contacto ahora mismo con el presidente Companys y rápido, por favor.
Vostè, amb qui deu voler parlar, és amb en Companys.
Soy el ministro de Guerra de la República Española.
Molt bé.
Por favor...
No, no, és que no, no serà possible. Eh? Perquè aquí a Barcelona, de la República Espanyola, no en volem saber res, em sap greu.
Insisteixo que la conversa és real, eh? Va passar tal com l'esteu sentint. El nostre gos, en Fènix, està flipant.
Bueno, en Fènix i...
Tots.
Escolti, vostè no té per què parlar amb ningú de la Generalitat, que si no li importa tallarà la comunicació.
Però,
vinga,
por el amor de Dios, mira, ¿sabe qué? Pásame con su superior. Su insolencia es intolerable.
Ah, sí?
Sí.
Sí?
Sí.
Vol parlar amb el meu superior?
Pues exactamente sí.
Doncs molt bé, un momentet que el deixo en espera.
Y venga.
Malditos catalanes, la madre que lo... me he dejado en espera.
Sí.
Encima con esta canción, esta cancioncita, que evoca circunstancias absolutamente deleznables.
Señor ministro, yo a usted pencharía, ¿eh?
¿Y usted quién es?
Yo soy un... bueno, soy...
L'anarquista de veras.
L'anarquista de veras. Pengi, pengi, perquè és evident que no el passaran amb ningú. Situacions com aquestes són el pa de cada dia i porten de corcoll al govern. Per acabar amb el desgavell, el dia 3 de maig, la Generalitat decideix entrar a les instal·lacions de Telefònica a Barcelona, des d'on connecten les trucades. I entra la Guàrdia d'Assalt i ho fa de males maneres.
A veure, morts de fam, venim a fer-vos fora en nom de la Generalitat!
Dada real, eh? Els comunistes anomenen ganduls i morts de fam els anarquistes, perquè, segons ells, les col·lectivitzacions i les vagues només són excuses per no fotre res.
Ah, sí? I com us ho farà per fer-nos fora, colla d'escalfacadires?
En contrapartida, els anarquistes acusen d'escalfacadires als comunistes. Diuen que des de que tenen un peu a la Generalitat, que s'han oblidat de fer la revolució. Ja ha passat altres vegades, això també. I entre una cosa i l'altra, l'entrada a l'edifici de Telefònica acaba literalment a trets.
Ai! Oh, controlats! Provocador, ganduls! Que sou uns ganduls!
Autoritaris!
Aquella, provocador!
Politicastre!
Calla't!
Submisos, que sou uns submisos!
Trinxeraire!
El pobre Fènix, el nostre chihuahua, que ja sabeu que li feien pols trets, doncs està ben cagat, pobret. Hi ha trets per tot arreu. La mala maró ho ha fet saltar tot pels aires. Si abans hi havia tensió, ara directament hi ha una guerra civil dins del bàndol republicà. És una guerra civil dins d'una guerra civil.
Veus, no anem bé, no anem
bé. Com les nines russes aquelles.
Sí, exacte.
Cada vegada més petita. Sí, sí. El més greu de tot plegat és que l'afer de l'edifici de Telefònica només és l'espurna del que s'acosta. L'endemà, a primera hora, Barcelona s'ha dividit en dos. Hi ha barricades a tot arreu i allà tothom prem el gallet massa ràpid.
Que en som de llestos els catalans.
Molt, sí, no n'aprendrem mai.
Molt.
Però hi ha un pla B, no patiu.
Ja.
Ah, vinga. Vinga.
Ja,
un pla mestre.
I un... ja us l'explicaré.
Ja,
quan primer que expliquin l'altre.
Vale.
Quan hagin explicat l'altre, jo us explico el meu.
Vale. Vale.
Des de la Generalitat, el president Companys intenta calmar els ànims, però ningú li fa cas. El pobre sembla un pastor a qui se li ha descontrolat el ramat. I la situació cada dia és pitjor. El tercer dia hi comença a haver execucions per part dels dos bàndols. Per acabar-ho d'adobar, els franquistes aprofiten el desgavell per fer caure un parell de bombardejos sobre Barcelona.
Vinga, ah, hi som tots.
Ara sí.
Vinga. Home, ei, vinga aquí.
Hòstia.
Catalunya és un polvorí. Les esquerres estan en guerra per partida doble, contra els franquistes i contra ells mateixos.
Mare meva.
Passen els dies i el panorama és un festival. L'intercanvi de trets és continu i hi ha morts a carretades. A mig matí, uns anarquistes es carreguen quatre comunistes i, havent dinat, els comunistes s'hi tornen, tu.
Ben dinat,
no,
eh?
No em fa pinta que siguin les dades més contrastades del món, aquestes que ens estàs dient.
No es pot ser gaire precís, perquè les dades són les que són, diguéssim. Avui en dia no se sap quants morts hi va haver a cada bàndol. L'únic que sabem és que s'estimen uns 400 o 500 morts. En una setmana, només.
Mare meva.
Hi ha cronistes que parlen de 1.000 morts.
Ah, aquí. Sí, no.
I la veritat que no se sap quants hi ha de cada bàndol, per saber qui guanya, més que res.
És que tampoc sé quin és cada bàndol, perquè hi ha tants bàndols ja que...
En Soler i Sabater ens ho sabria dir, això. L'hauries de convidar. Sí. Professor d'història. Josep Maria Soler i Sabater.
Sí.
Convida'l.
Ja el convidarem.
És especialista.
Sempre ballar en Guàrdia. Sempre ballar a l'Enguàrdia.
Sí.
Em agrada molt a mi l'Enguàrdia.
T'agrada l'Enguàrdia?
Hòstia puta. Bueno, ara he dit un paralota perquè
no passa res.
Estàs més excitat, però m'agrada molt l'Enguàrdia.
Sí, 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 sí.
Va ser profe meu.
Enguàrdia.
Qui? L'Enric Calpena?
No, en Soler i Sabater.
Soler i Sabater.
Ja es veu que és un bon ensenyant.
Sí. Vas aprendre fort.
Però i tant.
Ja se't veu, ja se't veu. L'únic que se sap de tot plegat és que els anarquistes van llepar més fort, però no es pot saber amb exactitud les xifres de cap dels dos bàndols enfrontats. El que sí que us podem dir és que són més de 400 i que els hospitals de Barcelona registren un miler de ferits.
Mare.
És un festival de sang i fetge. Les pobres infermeres van de bòlit.
Porteu més gases, sisplau, per favor, més gases! Això no es pot sostenir! Més gases, sisplau! Més gases!
Laia, què fots?
Fins agut!
No estem en guerra, estem en guerra.
La gent s'està morint i aquí, a més, el guió, si feu, jo puc fer zoom aquí amb l'iPad, diu, infermera desesperada en majúscules.
Ara.
Jo prenc les notacions.
No, ho
has fet
molt bé.
Diu això, infermera.
Sí, sí.
És incorrecte.
Sigui quin sigui la xifra exacta de morts, el tema és que hi ha molta mala maror al carrer. La Generalitat no sap com controlar la situació. Veient el panorama, el 7 de maig el govern central de la República decideix intervenir-hi. I fixa't tu quina cosa, que amb ells, des de Madrid, tu, s'acaba el conflicte de cop.
Ja té collons, Peyu, això, que hagi de venir un castellà a posar ordre.
Però és clar, per culpa vostra, idiota.
Perquè amb vosaltres és impossible posar-se d'acord.
Com que idiota? Ah, no. I vosaltres què? Ah, no. Ah, no. Vosaltres què, que l'heu liat de tot?
Va, calla, burro. Va, va, va.
Has dit burro?
Us torneu per allà.
No, però el que m'ha dit.
Us torneu
per allà.
Com veieu, el conflicte no s'acaba perquè hi hagi cap acord. Simplement s'acaba perquè el govern central de la República envia 5.000 homes armats fins les dents per controlar la situació. I ho fan amb facilitat, perquè en aquell moment els bàndols ja estaven molt debilitats i a punt de la rendició.
Ser català és insuportable.
És horror.
Ai, de veritat, no es pot, no es pot.
Jo, de veritat, cada vegada tinc més ganes de ser espanyol.
Sí.
Jo...
Oh, hòstia.
Jo gallego.
Ben gallego.
Jo ben gallego, eh? Però, saps?
Aragonès?
Va, no, però gallego, amb els peus allà... amigo...
Els fets de maig també resulten...
com seria el teu nom en gallec?
Rafael.
Rafael
Feliño.
Rafael Feliño.
Feliño Fuxedes.
Fuxedes, Queralto.
Queralto. Els fets de maig també resulten un desastre per Catalunya. Per culpa d'aquell desgavell, el govern central republicà treu les competències d'ordre públic a la Generalitat. És a dir, que des de llavors... el control del que passa a Catalunya ja no es decideix a Barcelona, sinó que es decideix...
Sí, des de Madrid, com sempre.
No, no, pitjor encara. Ah. El govern central el tenien a València, tu. Ho decidien tot des de València. Des de València.
Sí. Va, pitjor.
No, pitjor, no ho sé. No, no ho hem provat, tampoc. No ho hem provat, no. Tenim gent que ens escolta des del País Valencià.
Home, i tant, sí.
Però no governaríem pas aquests que ens escolten,
els que ens escolten no tenen més cardat que nosaltres.
Sí, anava a dir.
Sí. Mercè, anem a veure si ha sobreviscut en Fènix.
Anem a veure.
El nostre chihuahua de 7 anys.
Estic aquí amb la...
Violeta.
Violeta.
De Barcelona.
Violeta de Barcelona. Sí, la gent quan venen de públic, abans de començar, jo els pregunto d'on sou. I quan han de dir de Barcelona ho diuen com amb vergonya. De sí. Barcelona. No passa res, podeu venir els de Barcelona també.
Sí, sou... sí, però, maco.
Però fora micro els dius cada cosa els de Barcelona.
No els hi dic res. Els hi dic res. Sí que els hi fem pagar 2 euros a cada un, però... Ah. En fi, Violeta, aviam... Un famós escriptor va lluitar a Barcelona durant els fets de maig. Qui era?
Va lluitar.
Ah, no, hi era.
Hi era.
A. George Orwell. B. Albert Camus. O C. Ernest Hemingway.
Albert Camus.
Albert Camus. Mira, ja em va bé perquè els chihuahuas no m'agraden. El chihuahua és... mort.
No.
L'escriptor era George Orwell, ho va descriure al llibre Homenatge a Catalunya. De vegades la por és la nostra millor aliada i en aquesta ocasió ha quedat del tot demostrat. El pobre Fènix estava tan acollonit pels trets, més que per les trucades, que també li feien pels telèfons, que s'ha passat la meitat de la història amagat i això li ha permès tornar a saies... Ah, no estic llegint la que no, toca. Sempre em passa el mateix.
Sí, noi.
Bueno, el gos és mort, ja està. És que heu de saber, o sigui, nosaltres tenim dos finals escrits, un per si sobreviu, un altre per si mort.
Ha anat
així. He llegit el de... si el chihuahua hagués quedat viu, i tocava llegir el de que era mort. Però bueno. Tothom s'equivoca.
Ja, sí. Pau descansi. Pau descansi.
Fins aquí a la Renaixença. Venga. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
Ja, molt bé.